De vegades no ho podia evitar. Pensava tant i tant en totes les coses que se sentia el cap deformat i xop com una porta que es bomba en arribar la primavera. No podia tancar-la, aquesta porta, prou bé per deixar fora els pensaments que la neguitejaven.
La porta dels somnis.
Era una rossa natural, amb cames d'ocell, i no tenia barbeta, però sí uns grans ulls blaus i sobresortits. Fumava d'una manera exòtica, expulsant el fum amb la llengua, i sovint li deia a ell que al cap de dues setmanes potser se n'aniria i no la veuria mai més. Després es feia la tendra. Les possibilitats a què renunciava per estar amb ell l'impressionaven tant que havia deixat d'enfadar-se pel fet que ella només el portés a veure la seva família en ple estiu, quan podien admirar el seu bronzejat perfecte. I vosaltres, els que ens escolteu, admireu-vos de tot el que us pugui passar des d'ara. Ja heu entrat de ple a l'espai de creació literària de Catalunya Ràdio. Ja sou darrere de la porta dels somnis. Ella deixà assegut al sofà i tornà al domini sagrat de la seva feminitat. Això era el seu dormitori, amb una porta que es tancava i que ara deixà una mica oberta. Baixà la vànova amb rectangles blaus i blancs, apartà els coixins i s'estirà còmodament amb les mans plegades sobre l'estómac. Tancà els ulls i respirà fons. Es ficà dins d'ella mateixa, enfonsant-se a través del seu cos com si anés en un rai de foscor, fins que arribà al fons mateix de la seva ànima, on no hi havia res més a fer sinó a esperar. A l'internat, quan érem petits, jo la tractava com si fos ma germana i a l'autobús li donava la meitat dels meus entrepans de mantega de cacauet perquè deixés de plorar. La deixava venir amb mi a la ciutat, li comprava pega dolça al cine. Després vam créixer separats l'un de l'altre. Un dia jo tornava a casa i la vaig veure ballant enmig de la munió de gent dels divendres a la nit. Estava fent la papallona entre dos homes. Per primer cop, en veure-la, vaig saber exactament què volia. Vam llançar-nos espurnes l'un a l'altre, ens vam trobar darrere la sala de ball i ens vam besar. Jo sabia que en volia més d'aquell gust dolç de la seva boca. Em vaig sentir egoista. Estàvem caient l'un als braços de l'altre fàcilment. Queien l'un en braços de l'altre i fàcilment ho feien. Sempre s'ha de caure amb facilitat en braços de l'altre, si no malament rei, que quedi ben subratllat. Tot això i més són els textos que hem trobat subratllats en un llibre que vam llegir no fa gaire. Es titula aquest llibre Remei d'amor i n'és autora la nord-americana Louise Erdrich. Nosaltres, els que cuidem les plantes, la gespa, l'aviram i tot el bestiar de darrere la porta dels somnis, avui us volem donar, més ben dit, regalar un consell. Acostumeu-vos a llegir subratllant. És el signe extern d'una actitud crítica davant del fet d'adquirir coneixements o bé de deixar-se portar pel plaer de la lectura. En el fons es tracta d'un costum que us donarà un mínim de seguretat de no ser engalipats per l'escriptor. Perquè una cosa que molt poca gent pensa és que els escriptors som els funambulistes de les paraules, els saltimbanques dels mots, com diria Vidal i Alcover. I us podem enredar, perquè un escriptor pot ser un home de gran ofici que us arrossegui al seu món a través d'unes frases impecablement ben construïdes, però que, a la vegada, us pot fer combregar amb les rodes del seu molí. Era un molí de vent i farina, situat a la vall del Roine, al vell mig del cor de la Provença, en un replà arbrat de pins i alzines verdes. Havent estat aquest molí abandonat des de fa més de 20 anys i fora de servei, com es pot constatar per les vinyes salvatges, la molsa, el romaní i les altres herbes paràsites que s'entortolliguen fins a l'extrem de les seves pales, malgrat aquest estat, que la gran roda és trencada i el terra ple d'arbots entre les esquerdes dels rajols, el senyor Dodé declara trobar l'esmentat molí de la seva conformitat i fins d'utilitat pels seus treballs poètics, que l'accepta amb totes les seves conseqüències i sense cap mena de reclamació envers el venedor per totes les reparacions que fora necessari de fer-hi. Alfons Dodé va comprar un vell molí abandonat per recloure's en la calma del seu silenci i crear-hi. Potser Dodé hi va trobar la pau en el seu molí. Hi ha molins que, a causa de les hores en què el blat ha sofert la metamorfosi en farina, conserven a les parets una màgia vegetal feta de petits laments, els gemecs de les fibres que penetren per l'oïda de l'inconscient. Dormir en un molí mort, mort com a molí, pot transformar els somnis més tenebrosos en blanques planures nevades, cambres atapeïdes de nata ensucrada sobre el rerefons blau del silenci. Si el silenci és blau, els somnis de moliners són blancs. Però de quin color hem de subratllar els paràgrafs, les frases, els passatges i els paisatges que ens sotmouen, que ens impressionen, que ens fan pensar, aquelles frases que ens hauria agradat escriure a nosaltres, o bé aquelles idees, aquells raonaments que no se diuen gens ni gota amb la nostra manera de pensar o de concebre la vida? De color rosa, com la vida.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Giovanni Papini diu que sempre, però sempre, s'ha de llegir amb un llapis vermell entre les mans. L'agressivitat dels pigments rojos ens cridarà sempre més l'atenció i no caurem en els paranys de l'oblit o de l'engalipada. Els lectors també tenim dret a dissentir o a felicitar l'autor, encara que ell mai no en sàpiga res de res. El vermell dels nostres subratllats, però, l'acompanyarà sempre dins del redós de la nostra vida i de vegades li dirà: «Amic, tu ets un escriptor, però jo sóc un lector que no s'ha conformat a combregar amb totes les rodes del teu molí». El dublinès William Butler Yeats va morir a prop del molí de Dodé, a la Provença, concretament l'any 39. Era poeta, dramaturg i assagista. Hom el considera un cas remarcable dins la història de la literatura, ja que va escriure el bo i millor de la seva obra entre els 50 i els 70 anys, tot i que havia començat la seva carrera literària des de ben jovenet. Als 8 anys, la seva família es va traslladar a Londres i Yeats va implicar molt aviat en el moviment del nacionalisme irlandès. Yeats, per recloure's i escriure, va triar un castell normand, on l'any 1928 va redactar un dels seus llibres de poesia més famosos, The Tower, o sigui, La Torre. Però de la seva etapa londinenca, voldríem destacar el gran amor que va sentir envers una dona, Maud Gonne, una bellíssima actriu i revolucionària irlandesa. La passió nacionalista i l'amor es mesclaren a la poesia de Yeats i produïren poemes com aquell que va titular amb la frase: «Quan siguis vella».
Quan siguis vella i grisa, i bequis ensonyada vora la llar, abaixa aquest llibre i llegeix-lo, a poc, i pensa en l'esguard dolç que abans tenien els teus ulls i en llurs ombres profundes. Quants amaren els teus moments de gràcia alegre i la teva bellesa amb amor fals o ver, però un sol home amà l'ànima pelegrina en tu i amà les penes del teu mudable rostre. I ajupint-te damunt els roents capfoguers, murmureja un poc trista com l'amor s'escapava i per dalt les muntanyes es passejava amunt i escondia la cara dins un eixam d'estrelles.
Les edicions dels Quaderns Crema tenen editat un llibret amb 34 poemes d'Illets, meravellosament traduïts al català pel poeta Marià Villan Gómez. Dèiem que Illets es va enamorar d'una actriu bellíssima, una dona avesada a triomfar, a ser aplaudida, a dominar i ser una reina dalt l'escenari. Illets va cometre l'error de tots els poetes, enamorar-se'n de debò, amb una ardent vehemència. Yeats va escriure l'any 1902 l'obra de teatre titulada Kathleen, filla de Julian, perquè la representés la seva amada. Aquesta, just l'any següent, es casava amb un famós nacionalista irlandès radical, en John McBride, del qual se'n separaria 2 anys més tard. Les dones d'escenari no es deixen commoure per amors passionals? On s'acaba el teatre? On comença la dansa de la vida?
Si tu geguessis freda i morta, i els focs ponent enllà s'anessin esblaimant, vindries vora meu i el teu cap vinclaries, i jo descansaria el meu cap al teu pit, i tu murmuraries delicades paraules, perdonant-me perquè series morta. Mai no t'aixecaries per anar-te'n de pressa, tot i que tens un ànim com els ocells salvatges, però el cabell et fou lligat i debanat, entorn de les estrelles, de la lluna i el sol. Oh, tant de bo, estimada, que geguessis sota la terra i el fullam de grella, mentre els focs es blaimessin un a un.
Sí, de vegades els grans amors no correspostos engendren en l'enamorat amb carabasses aquest sentiment. En el més profund del seu cor voldria l'enamorat que l'amada fos morta. Els morts no poden ser propietat privada, però vet aquí que l'única propietat privada del poeta Yeats va ser Thur Vali, el castell amb la seva torre normanda al comtat de Galway, i el Premi Nobel de Literatura, que li va ser concedit l'any 1923. Amb l'assoliment de la independència, Yeats també va arribar a ser senador per l'Estat Lliure d'Irlanda, just un any abans d'obtenir el Nobel. L'hauria obtingut, si no, el Nobel?
He begut la cervesa del país del jovent i ploro per tal com ara ho sé tot. Vaig ser un avellaner i foren penjades l'estrella del pilot i l'arada torçuda entre les meves fulles en uns temps antiquíssims. Un jong em vaig tornar pels cavalls trepitjat, un home em vaig tornar avorridor del vent, que de totes les coses saber sols que el seu cap no s'ajauria el pit ni els llavis als cabells de la dona estimada fins que la mort vingués. O bèstia del desert, ocell de l'aire, cal que sofreixi els vostres crits d'amor.
Cal que sofrim tots els crits d'amor? I una vegada més ens preguntem, us preguntem, què és l'amor? Un poeta de barriada diria que la natural forma vivencial del ser humà, etc. Els poetes de barriada s'expressen en versos blancs i tenen un futur ben negre, com hi ha món. Perquè de la poesia no se'n viu, se'n mor, i encara gràcies. Val a dir, però, que és una mort indolora la mort per poesia. Perquè si bé les cicatrius de l'amor fins i tot es poden copsar a l'altra vida, el dolor pròpiament dit és cosa universalment sabuda que sempre ha gastat l'elegància de morir amb la mort de la víctima. I quan un poeta de barriada té acumulats uns 20 poemes d'amor, els passen net amb la mateixa màquina d'escriure i els deixa 7 nits a la serena. La fresca sempre li va bé a la poesia. La fresca és a la poesia com les vitamines als desnutrits, de debò. Però què és l'amor? Si un dia et cau a les mans una bossa d'aquestes que les dones porten tan plenes, un tutilimundi al·lucinant, coneixeràs una petita aproximació a l'amor i també als seus perills, perquè En certa forma, l'amor no és caure en el pou, per bé que les veus que t'hi criden quasi sempre són de nata amb sucre. En les agendes de les noies de bosses desendreçades hi ha quilos d'amor. En els cabells de llana de les noies amb espurnes als ulls hi ha l'olor del cuiro del divan del psiquiatre de l'amor. En els paquets de xiclets de les bosses de les femelles amb budols de seda a la pell hi descansen les queixalades que l'amor esmussa dels plecs dels somnis ingenus. És així vida. I també un desodorant que l'inflama els ganglis i em fa desitjar de menjar-te viu, petitó meu. L'amor més autèntic és l'amor de mare. Sí? Home, les mares mai no abandonen els fills de debò, encara que elles i els anys es quedin secs d'amor, encara que tota la lletosa mel de la vida s'escoli pels dolls de les llàgrimes pretèrites i de tantes pàgines en blanc. Ai, les cartes que mai no escriuré, amor. Vostè no ha rebut mai una carta en blanc? Jo sí. I com que estava enamorat i ja començava a patir, vaig llegir-la sota una espelma per si era escrita amb tinta simpàtica, la cal·ligrafia del mutisme, vinagre o orins o suc de llimona, ja saps. Res, amor, res, silenci, amor. Endevinar per l'olor del paper si hi ha una petjada de París o bé una llapissada veneciana. Ai, i el mata segells, i el mata silencis. Quan les mares es queden sense llet, comencen a estimar els genitals dels fillets i hi juguen, i els hi fan tendres petons, dialoguen íntimament amb els ullets que hi ha amagats en cada porus. Marees de mares besant infants oberts de cames contra el silenci orgànic de la història. Amor, tu moriràs, i jo t'esperaré darrere la làpida, i et violaré el cadàver abans que els cucs, i t'arrossegaré tendrament vísceres incloses vers el pou, nata i fel, que em va fabricar la teva fugida, aquell terrible espasme. Mentrestant, sento sentir. Us adoneu com ens sovinteja el tema de l'amor? És que heu de pensar que ara mateix esteu situats ni més ni menys que darrere d'una porta vigilada per sers amb idees obsessives.
La porta dels somnis.
Mentre us parlàvem del poeta Yeats, constatàvem que en la vida de tota gran persona hi ha un gran amor i que sovint es tracta d'un amor frustrat, etc, etc. Bé, però tot això venia a tomb pel costum de subratllar els llibres per tal de no deixar-se engalipar per l'autor o bé no caure en aquelles xarxes literàries que no ens acaben de convèncer. Hi ha qui subratlla a consciència cada xarxa, cada deliciós parany. Resumint-ho en una frase subratllada, cal llegir amb sentit crític. I el nostre costum subratllador s'arrodoneix amb un detall. Apuntem a les guardes, o sigui, al darrer full en blanc del llibre, els números de les pàgines en què hi hem remarcat alguna cosa. Així sempre més recordarem per què ho vam fer, i si un dia deixem aquest llibre a un amic, aquest descobrirà algunes de les nostres dèries, de les nostres flaqueses, de les nostres veritats mig amagades. No era veritat que tots els homes fossin com ell, i pensava amb en Henry. Abans de morir, a les vies del tren, segur que sabia que la seva dona anava amb tots els homes de la rodalia. Quan va anar tenint els nens, tota la gamma dels colors humans, ja podia veure que no n'hi havia cap del seu. Però se'n va ocupar. Jo l'entenia, en Henry, i em sabia greu per ell. Sabia per què havia deixat el seu doig clavat sobre les vies, tot esperant que el tren se l'endugués. De vegades la mort té el so de les rodes del tren sobre les vies, però a la literatura sovinteja més el so del subratllat macabre de la mort. Quan ens arriba arrossegant l'arquet sobre les cordes del violí de la vida, fins que es trenquen.
quan el meu violí jo toco a Dunei, dansa la gent com ones de la mar. El meu cosí és prevera a Kilbarnet. A Maixarabuí ho és el meu germà. He superat el germà i el cosí. Ells van llegint en els seus breviaris. Jo llegeixo el meu llibre de cançons que a la fira d'Esligo vaig comprar. Quan arribem a la fi d'aquests temps, on Pere seu amb gran solemnitat, ell somriurà dels tres vells esperits i em cridarà el primer perquè passi al portal. Car els bons són sempre els alegres, si no ho destorba un mal atzar, i els alegres agrada el violí, i els alegres agrada de ballar. I quan a dalt la gent em lluqui, tothom acostant-se em dirà: guaita, el violinista de Dunei és aquí, i dansaran com ones de la mar.
Vaig nedar fins que vaig sentir dins la meva ànima l'impuls net de tornar a casa i oblidar la Lulu. Em vaig dir que l'havia vista per última vegada aquella nit. Vaig deixar-ho córrer i vaig capbussar-me fins al fons del llac, on tot era fred, fosc, quiet, com el fons d'una tomba. Potser hauria hagut de quedar-m'hi allí, sense moure'm. Potser hauria hagut d'obrir la boca i deixar entrar l'aigua. Però no ho vaig fer. L'aigua em va empènyer cap amunt. Havia de tornar a l'espessor de la meva vida. Voldríem ara, i aquí, subratllar que, a part de les nostres obsessions personals, difícilment trobarem un llibre, que no sigui de temes religiosos, en què d'alguna manera o altra no aparegui la fal·lera humana d'ell que busca ella o d'ella que cerca ell.
Ell és qui en primer lloc jo voldria sentir lluar. He donat voltes a la casa, he anat amunt i avall, com fa el que acaba de publicar un llibre, a una noia avillada que surt amb el seu vestit nou. I per bé que ha girat la conversació a tort i a dret, per tal que el seu elogi fos el tema predominant, una dona ha parlat d'un conte recent que ha llegit. Un home s'ha confós somiant, com si algun altre nom li hagués ballat pel cap. Ell és qui en primer lloc jo voldria sentir lluar. No parlaré mai més de llibres ni de la llarga guerra. Ens caminaré arran de les seques espines fins que hagi descobert algun captaire arrecerat del vent i allí manaré la conversa fins que el nom d'ella acudeixi. Si allí hi ha prous parracs, coneixerà el seu nom i estarà content recordant-lo, perquè en un temps passat, malgrat que ella rebés l'elogi dels joves i el blasme dels vells, entre la pobra gent, tant els vells com els joves, la lluaven.
Yeats va viatjar força. Durant els últims anys de la seva vida va escriure a Mallorca, a Itàlia i també a França. Va escriure fins l'últim moment, quan va morir a Rocabruna, a la Costa Blava, blava com el silenci actiu en què ja per sempre era obligat a entrar. Era un fresc gener de l'any 1939 i el van enterrar al cementiri de Drumcliff, al costat d'Sligo, l'Sligo esmentat en els seus versos. Allà el poeta va travessar la llacuna Estígia amb la medalla del Nobel arrapada sota la llengua per poder subornar el barquer i ingressar rapidíssimament a l'Hades, aquell país que només haurien d'habitar els vells.
Aquell país no és per als vells. El jovent, l'un als braços de l'altre, els ocells sobre els arbres, les generacions morents, amb els seus cants, cascades de salmons, mars tots plens de barats, peix, carn o au, alaben tot al llarg de l'estiu, tot quan és engendrat, ha nascut i fineix. Tots, presos en la música sensual, negligeixen els monuments d'eterna intel·ligència. Un home vell tan sols és quelcom menyspreable, un gec espellifat sobre un bastó llevat que piqui de mans, l'ànima canti i canti més fort per cada pallaringa del seu vestit mortal. No hi ha escola de cant, però sí els monuments que estudien la seva pròpia magnificència. I per això he creuat les ones i he vingut, a la ciutat sagrada de Bizanci. O savis que resteu el foc sagrat de Déu, com el daurat mosaic d'un mur. Sortiu del foc sagrat, xots en un remolí, per ser els mestres cantors de la meva ànima. Traieu-me i consumiu-me el cor, malalt d'anel. Hi ha un animal moribund ben lligat, no sap qui és, i recolliu-me dins l'artifici de l'eternitat. No prendré mai, un cop fora de la natura, la forma del meu cos de coses naturals, sinó formes com fan els orfebres de Grècia, amb or martellejat i or amb esmals, perquè un emperador somnolent no s'adormi, o em posaré damunt una branca daurada per cantar als dignataris i dames de Bizanci sobre allò que ha passat, o passa, o arribarà.
Fa olor de llet i de cendra i de fusta i de roba molla estesa al sol. La Marí no ha usat mai un pot de perfum. Té les mans grans, castigades pels ganivets esmolats, aspres de lleixiu. Té l'esquena dura com un tauló i encara m'escalfa. Em sento com si volgués demanar-li alguna cosa, però no sé pas què. Ja que al seu darrere, escoltant-li la respiració, com entra i surt, i el dolor es fa més gran. M'omple el coll com un tros de metall embrut. Vull agafar-la ben fort i no deixar-la anar mai. Plorar-li, dir-li el que he fet. Dir-li, potser, hi ha un esclat de rosa badant-se en el somriure que em deixes quan te'n vas. Ja ho veieu, torna a sortir el color rosa. És que la vida del poeta és del mateix color que les novel·les roses? Ja vam dir una altra vegada, darrere la porta dels somnis, que tots els poetes, fins als daltònics, són germans d'armes en l'ús dels colors. Els colors com míssils que esclaten al bell mig de l'inconscient amb intenció d'incendiar-lo. Veig la Marí enmig dels arbusts. Té 14 anys i torna a ser esbelta. No puc fer res sinó mirar-me-la, clavat a terra. La veig alta, ferma i severa com un àngel. Em mira. Flames roges de la casa abrusada brillen i cuspiregen els seus ulls. La seva pell vessa llum. Som cara a cara i després ella comença a elevar-se sobre onades de calor. El seu pit és un escut resplendent. El seu braç és un llança roig. Quan l'aixeca, els arbruixells al seu darrere s'escampen oberts com ales flamejants. These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands. I tafanejant per les dreceres dels subratllats dels nostres llibres, descobrim que avancem per corriols vorejats de tendreses diverses, però també de dolors, de soledats no volgudes, de llargs silencis blavosos.
Parlem després d'un llarg silenci. És raonable. Tots els altres amants i amors o enemistats, els pocs amables llums pels pàmpols amagats, les cortines tirades de la nit poc amable. Que dissertem, i encara dissertem sense descans, sobre el tema suprem, l'art i la poesia. La bellesa del cos és saviesa. Un dia, de joves, ens amàrem i érem uns ignorants. Baptisms of fire. I've witnessed your son.
I també de les inevitables tardes de poètica pluja, com aquesta que us hem seleccionat entre la producció de Màrius Torres. És una simple escapada. Tornarem al món de Guies.
Com una lira ronca, per la pluja de plata, feien càlids arpegis les llargues mans del vent. Els vidres s'entelaven, en la mar lentament cremava un foguelleig de vellut escarlata. Fou llavors que, estremida per un secret turment, digueres els meus versos d'altre temps, sense data, de totes la més íntima resposta a la sonata del vent i de la pluja en la tarda morent. I mentre jo, quiet, m'anava fent enfora d'aquella lassitud terrible que em devora en la lenta convalescència de l'amor, no vas encendre làmpares. Traslúcida com l'ambra, queia en plecs abundants a l'extrem de la cambra, en el capvespre fosc, la seda d'un estor.
I mentre jo, encara convalescent d'amor, m'anava fent enfora de mi mateix i era quan m'adonava que l'escriptor té butlla per entrar en les intimitats alienes amb la noble pretensió de fer eterns els sentiments, les passions i la gran quantitat de dolor que els déus van repartir des dels principis de la respiració humana. Un dolor que no deixa de bategar fins que no ens trobem a les embistes de la gran tempesta que lluita contra la mort.
Visqué immersa en tempesta i lluita. Tant desitjava amb tota l'ànima allò que l'orgullosa mort pot dur, que no podia suportar els vents corrents del món. Ens visqué com un rei que embala el seu dia de noces amb panons i estendards, trompetes i timbales i el terrible canó per enviar el temps lluny i que arribi la nit.
Però la nit, perquè pugui ser considerada autèntica i sense adulteracions, abans ha de passar per la tènua frontera marcada per...
la porta dels somnis.
Ell es va quedar allí, mirant-se-la sobre aquell espai llarg i brillant. S'estenia i resplendia com un petit llac entre ells, i es feia més profund. Ella va veure que l'home estava a punt de fer el primer pas i li ho va permetre, però a mitja habitació se li van enfosquir els ulls. Tenia por de la profunditat que podia arribar a tenir, així que la dona va fer per ell el que havia après de la vida. Va allargar la mà a través del que li feia por, la hi va oferir, i quan ell va agafar-la amb tota la força dels seus braços, el va estrabar cap endins.
Ni por ni esperança acompanyen un animal agonitzant. L'home espera la seva fi, tement-ho i esperant-ho tot. Ha mort moltes vegades aixecat de nou. Un gran home en el seu orgull, fent cara als assassins, llança les carnis sobre l'alè que el paralitza. Coneix la mort a fons. L'home ha creat la mort.
Ell la necessitava encara més, però ella no ho sabia. Ell es quedà un moment al costat de les portes, el temps suficient perquè Albertine s'adonés que els seus cabells retallats eren negres i la seva pell gruixuda i aspra d'un color bru clar. Duia una jaqueta militar d'un verd apagat. Ella li mirà llargament el perfil, el mentó escantellat, el nas gros, el front dur. Era ben plantat, atractiu, si més no, i hauria pogut ser indi, fins i tot hauria pogut ser un xipeua. Sortia al carrer. Ella li anà al darrere, en part perquè no sabia què estava buscant, en part perquè ell era un soldat com el seu pare i en part perquè hauria pogut ser un indi al seguir. Li va semblar que ell havia obert un camí segur a través de la porta i fins al carrer. Però quan arribà a fora, ell havia desaparegut, vacil·là, i després decidir seguir avançant cap als llums més brillants. De vegades, fins i tot massa sovint, ailàs, les relacions home-dona esdevenen tan salvatges com la mateixa natura. Ens referim, és clar, a la natura no violada precisament per l'home sapiens.
Els arbres mostren l'autumnal bellesa. Els corriols del bosc són secs. Sota el foscant d'octubre l'aigua, un cel immens en miralla. Damunt l'aigua que sobreïx entre les pedres, hi ha 59 signes. 19 tardors han vingut fins a mi, des que per primer cop els vaig comptar. Vaig veure, abans d'haver acabat del tot, que tots de sobte s'enlairaven i s'escampaven bo i girant en grans anells romputs sobre les seves ales clamoroses. He aixecat la mirada cap a aquestes brillants criatures i ara el meu cor és dolorit. Tot ha canviat des que jo, escoltant el capvespre, per primera vegada en aquest marge, el ritme de campana de les ales damunt el cap petjava amb petges més lleugeres. Encara infatigables, la man vora la man, xipollegen pels freds i amistosos corrents o escalen l'aire. Els seus cors no s'han envellit. Passió a conquesta, vaguen per on desitgen, s'acompanyen entre ells encara. Més ara floten per l'aigua tranquil·la, misteriosos, vells. Entre quins joncs faran el niu? Vora quin llac o quin estany delectaran els ulls dels homes quan em desperti un dia per trobar que han volat molt lluny.
Però Yeats insisteix en l'estètica que li inspira el tema dels signes. Ara, però, es tracta d'un sol signe, i de passada, s'entafora en el món de la mitologia, un món d'altra banda molt trepitjat com a font d'inspiració per als poetes i narradors de tots els temps, com ja hem constatat més d'una vegada a la Porta dels Somnis.
Un cop brusc, les grans ales baten cara damunt la noia que trontolla de cuixes amoixades per les membranes fosques de clatell pres pel bec, reté el pit indefens d'ella sobre el seu pit. Com poden els dits vagues i aterrits rebutjar la glòria emplomallada de les cuixes que s'obren? Què farà un cos estès en la blanca embestida si no sentir el cor rar bategant on s'ageu? Aquell estremiment els lloms engendra allí, el mur romput, el sostre i la torre cremats i Agamèmnon ja mort. Així agafada, així, vençuda per la sang violenta de l'aire. D'ell adquirir el saber juntament amb la força abans que, indiferent, el bec la deixés caure?
La noia no li va semblar gens estúpida, només semblava jove. Es va girar. Ell va pensar que ja se'n podia anar amb aquell farcellet, se'n podia anar on volgués, un perill possible. El que hi havia dins podia esquinçar la carn i arribar fins als ossos. Va ser la sensació de perill, la gairebé dolça familiaritat que ara tenia amb el risc, tant com l'atracció per la noia, el que li va fer allargar la mà per deturar el trànsit i travessar el carrer fins on era ella. Henry, el soldat, duia prou metralla dins el cos i bé que se'n ressentia per fer funcionar el detector de metalls de l'aeroport. L'havien escorcollat en una petita cabina amb cortines. Quan li explicà al guàrdia quin era el problema, l'home se'l va mirar sense dir res, mut com una pedra. Henry hauria volgut esclafar aquella cara estúpida com qui rebrega una bola de paper.
Canto allò que he perdut i el que he guanyat m'espanta. Vaig per una batalla lliurada constantment, el rei perdut i els homes soldats malaguanyats. Els peus, malgrat que corrin de l'aurora a la posta, sempre batran damunt el mateix petrolí.
Ja a l'hotel, Henry la conduïa suaument al seu davant, tocant-li les espatlles a través de les espatlleres encoixinades de la jaqueta de nilon. Àngel, on tens les ales? Xiu-xiueja arran dels cabells d'ella. Haurien de ser aquí. Va prémer les puntes dels dits contra els ossos que sobresortien. El riure de la noia era alegre i suau. Ell va forfollar buscant la clau. No s'havia acostumat a tenir claus altre cop i sempre es descuidava d'on les posava. A les palpentes, donant copets, pescà la clau de l'habitació dins la jaqueta i la ficà al pany. Ella oscil·lava mig girada per no mirar el que es trobaria quan s'obrís la porta. Ell la va fer entrar. No hi havia llum a la tauleta. El soldat va apagar el llum del sostre i va deixar-ne un d'encès sobre el mirall del bany.
Com puc haver-hi aquesta noia aquí? Fixar la meva atenció en la política romana o russa o espanyola. I amb tot hi ha un que ha viatjat i que sap de què parla. I també hi ha un polític que ha llegit i ha pensat. I potser és veritat allò que diuen sobre la guerra i els temors de la guerra. Però ai, si fos jove una altra volta i la tingués a ella entre els meus braços.
Després la deixà anar. Va posar la cara contra els cabells negres del clatell de la noia i estigué a punt de parlar-li d'amor a cau d'orella. Però ella va sortir de sota el seu pit tombant-se. Va quedar-se tan lluny com li era possible. Era pel Henry, com si ella hagués creuat un riu profund, bo i desapareixent. Jeia al seu costat, separat d'ella, ben bé a fora i sense poder-hi fer res. Ella s'adormí finalment. El fet que respiressin alhora era un consol desolat. Embolicà la mà dins d'una llarga madeixa dels cabells de la noia i al cap d'una estona, ben arrapat aquest teixit de somni, també es va adormir. A través de diverses lectures dels poemes de Yeats, recordeu que per fer una bona lectura de poesia sovint calen diverses reincidències, doncs a partir d'aquestes lectures ens hem adonat que havíem subratllat les paraules teixits, vestits, brodats. És que Yeats devia ser un home força elegant que donava molta importància a l'abillament o bé que havia observat molt la feina de les dones filant a casa?
Vaig fer de la meva cançó un vestit cobert de brodats trets de velles mitologies del taló fins al coll. Però els necis van agafar-lo, se'l van posar davant tothom com si ells l'haguessin treballat. Cançó, deixa que el prenguin, ja que és més gran empresa que mi nano.
Ara bé, de tot el que coneixem d'aquest autor, el poema de William Butler Yeats, que més ens ha impressionat i que, per cert, no és la primera vegada que apareix darrere de la porta dels somnis, és el que ell va titular d'aquesta manera, Un home anhela els teixits del cel.
Si tingués els teixits brodats del cel, obrats amb llum d'or i de plata, les blaves i les tèrboles i les obscures teles de la nit i del dia i de la mitja llum, estendria les teles als teus peus. Però jo, que sóc pobre, només tinc els meus somnis. He escampat els meus somnis als teus peus. Trepitja blanament, perquè trepitges els meus somnis.
Prohibit, doncs, trepitjar els somnis de ningú. Prohibit. Ho ha dit el poeta. A més, els somnis són molt delicats, es trenquen amb un no res. Cuideu-los, els somnis. I no confieu a gaire gent la pobresa del poeta. Quan mirem el rellotge i aquest ens subratlla una frase, quasi sempre és aquella que diu «Tempus fugit», que tampoc no és la primera vegada que citem aquí. Però ara el que hem de citar i subratllar són les persones que han fet possible que aquest programa de Catalunya Ràdio arribés fins a les vostres subratlladíssimes orelles. Són el Daniel Guinot i l'Alfred Marín a les vies de so, Antoni Moreno i en Marc Mateu fent préstec de les seves veus als poetes, i Joaquim Soler i Ferret fent el guió, la tria musical i el muntatge i la conducció.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Bé, adéu-siau, tornarem, i tornarem amb un altre tema. Mentrestant, voldríem subratllar que ens agradaria que tingueu una vida que sigui tot de color de rosa. I ja ho sabeu, subratlleu amb llapis vermell i de mina tova, perquè pugueu esborrar si mai canvieu d'opinió. Ara bé, el subratllat que mai no se us oblidarà és les estones que heu passat ben arrupidets darrere de...
la porta dels somnis.
Alors je sens dans moi